els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
De gener, època de propòsits, i molts tenen a veure doncs, amb la salut. I és per això que avui a l'Espai Blanquerna doncs, hem volgut convidar a un expert en la matèria que, a més, ens agrada molt que ens visiti, perquè us ho haig de dir. Ell és pura energia. De fet, aquest matí ho hem acabat de confirmar perquè la nostra sotsdirectora, la Marta Jarque, la trucava al nostre convidat i quan ha penjat diu, però escolta, o sigui, mira que la Marta és energia, però és que el Josep supera la Marta Jarque. Josep Sánchez Malagón, doctor i professor en el grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de Blanquerna. Com estàs?
Molt bé, molt bon dia, bon any a tothom. Bon any,
que esmorzes, Josep.
Que esmorzo, esmorzo molt d'hora.
Ah, o sigui, això, no? Com deia el Guardiola, no? Sí, sí, llevant-se sí, ben d'hora, si ens llevem ben d'hora, és així, eh? La teva filosofia.
Esmorzo molt d'hora i intento moure'm molt d'hora.
Molt d'hora, quina hora és?
Depèn dels dies. Poden ser des de les 5 del matí, possiblement, perquè per horari ho haig de fer així,
sí.
I els dies, altres dies que pugui, doncs, potser al migdia. Però sí, soc d'hora, jo.
Ets de llevar-te ben d'hora. Sí. Tu ets una persona de propòsits, Josep?
Sí, de propòsits i objectius, sí. Mm-hmm. Sí, sobretot si han de revertir la teva salut.
No? És important que ens marquem aquests propòsits?
Jo crec que sí, no? Propòsits o objectius, no? Venint cap aquí estava pensant una miqueta també en com enfocaríem una mica aquesta xerrada, no? Que estem a principis d'any, es comença a albirar la platja, hi ha molts elements que ens fan dir ara ens anem a cuidar, anem a tenir cura del nostre cos. I jo un dels primers consells que diria, si sobretot són gent que no són practicants ni d'activitat física, esport o exercici físic, que es plantegin microobjectius, objectius petits i que siguin reals i que realment pugui anar assolint. No? Penso que això és important. Sí? Tenir una direcció, saber cap on anem, no? Quin sentit li donem a tot això, penso que és molt important.
Clar, això és important el que dius, perquè primer ho hem de tenir al cap. Vull dir, hem de fer aquest exercici, ara aquesta paraula sonarà molt, no? O aquesta activitat, que també sonarà molt, tenir-ho clar, tenir voluntat, no, Josep? I després, clar, el que és més complicat per mi, i per suposo que per algun oient serà també el portar-ho, el fer-ho, millor dit.
Sí. Bueno, realment, alguns estudis diuen que la manca de anem a dir activitat física, exercici físic i esport, que ara en tot cas després ho aclarim una miqueta, rau en la manca de motivació de les persones o que potser veuen aquesta activitat com un càstig, com un patiment, no? És veritat que al llarg dels anys tot això ha anat canviant també, s'ha de tenir un enfoc diferent al respecte, no? Però les ganes d'aixecar-te al matí i fer això, doncs entenc que pugui comportar, doncs, pugui ser un fre, no?, per la pràctica, no? I anant una miqueta al que volíem comentar, no? Penso que en aquest sentit és molt important que la gent tingui clar que hi ha una diferència entre el que és activitat física, el que és exercici físic i el que és esport. Ho dic perquè també les xarxes socials, no?, i fins i tot a nivell divulgatiu, es barregen aquests conceptes, no? Tot i que al final acabem entenent potser el mateix, no? I per tant, activitat física, no ho dic jo, no? Ho diu l'OMS i diuen diferents entitats, seria qualsevol moviment que tu pots fer, no? I que implica una despesa energètica afegida a la despesa que tu pots tenir mentre estàs dormint, no? Que seria una situació més o menys, anem a dir, basal, no? Per tant, moure un dit, no? Saltar, córrer, treballar, és activitat física. Això d'una banda. I aquí voldria fer un apunt, no? En principi, segurament, no tota activitat física és saludable o potser no s'ajusta prou a alguns dels nostres sistemes que tenim, no? Pot ser saludable des del punt de vista cardiovascular, però potser pot ser, pot ser perjudicial pel sistema esquelètic. Després tindríem l'esport, que aquí l'esport podríem diferenciar, no?, entre esport amateur i professional. L'esport professional està molt ben atès, té un sistema de preparadors físics, de metges, no?, que tenen cura de la salut d'aquest esportista, que això és una cosa important. Però després hi ha l'esport amateur, no? I l'esport amateur, evidentment, que té uns beneficis cognitius, relacionals, socials molt potents, però potser aquella pràctica, si no està prou ben supervisada, doncs potser pot acabar sent perjudicial, no? I després ja tenim l'exercici físic, que l'exercici físic consisteix en programar, dissenyar, no?, ajustar un seguit d'activitats pel benefici i la salut d'aquella persona, no? Per tant, és important que com a consumidors, no?, del que seria la indústria del fitness, o de, que ho tinguem clar que
són les... Què és cada cosa.
Què és cada cosa i al darrere...
Quin l'esport, profe... no?, també.
Sí, sí, i al darrere perdona. Quin professional sí, hi ha, no? Per sí. exemple, com bé deies tu, estem en el grau de ciències d'activitat física i l'esport de Blanquerna, no? I una de les primeres coses que s'explica, no?, en els alumnes, no?, que estan interessats en salut, és aquesta diferenciació, no?, i que no qualsevol professional pot estar, doncs, prou format, no?, per fer algun tipus de prescripció, no? I és una cosa que també hem de tenir en compte.
No, i que és el que tu deies a l'inici, Josep, és importantíssim també i valorar-ho i tenir-ho en compte ara amb aquesta viralitat, no?, amb aquests que ens trobem a les xarxes socials, no?, que és fàcil. Va, començo a fer exercici, perquè què és el que hem de fer?
Què vols dir? Que que...
No.
Hem de fer, evidentment... Hem de
si
fer...
volem guanyar salut, perquè ara, per exemple, no, dius, va, començo l'any, i un dels principals propòsits és guanyar salut, fent exercici. Per aquesta activitat física la fem, és el que tu deies, vull dir, ara estem fent activitat física.
Correcte.
Clar.
Sí.
Però si volem, per exemple, guanyar salut i perdre pes, per exemple...
Clar. La primera cosa que diria és que tota persona que vulgui integrar-se, si no està integrat ja, no?, en un programa d'exercici físic, és que tingui una aprovació, no?, o un informe d'un professional sanitari que digui que aquesta persona pot realitzar activitat física sense cap mena de risc. No?
D'acord.
I si té alguns inconvenients o té algunes prohibicions, pel que sigui, perquè té una lesió, que en sigui conscient d'això. Per això és important el professional que hi ha al darrere, no?, que ho tingui en consideració. Una activitat física, el que ens ofereix el món del fitness no és aplicable igual per tothom, no? I això ho hem de ser conscients. No tothom es pot posar, doncs, a lo millor fer crossfit, no? Perquè a lo millor no seria l'ideal. O no tothom pot fer tai chi, o sí que en pot fer, però a lo millor no, el benefici que n'obté no és el mateix que alguna altra persona, no? Per tant, el que deia, no? Primer, posar-nos a mans d'un professional sanitari que ens digui l'ok, i a partir d'aquí d'un professional, no?, que sigui capaç, no?, d'ajustar-li, segons els objectius que es planteja aquesta persona, no?, ajustar-li el tipus d'activitat, dient la intensitat, la freqüència, com ho ha de fer, quin tipus de tècnica seria ideal que portés a terme. I l'altra qüestió també tenir en compte, no?, és... Tot i que és veritat que la franja d'edat no ha de ser un element determinant, però sí que, depenent de la condició de la persona i la franja d'edat, té unes necessitats o pot tenir unes necessitats diferents.
Totalment d'acord. Com podem saber aquell exercici que ens convé més en base a les nostres necessitats?
Ha d'estar en base al professional. El professional és qui ho dirà, això, no? Però una cosa que podem... reflexionar nosaltres mateixos, és dir, vale, quin és el meu entorn, quin entorn tinc? Estic en un entorn rural, estic en un entorn urbà, i una altra cosa que et pot ajudar a decidir quin tipus d'exercici físic és quina és la meva activitat laboral, no? Tu, per exemple, aquí et passes un...
Asseguda
un munt d'hores, per tant, si haguéssim de prioritzar, a lo millor, algun tipus d'activitat d'exercici físic, pots, a lo millor seria un treball de força muscular, perquè a lo millor no tens més temps. No dic que sigui l'únic, no? Però per compensar una miqueta la teva activitat laboral, no? Aquest pot ser un primer requeriment, i de fet tu notes, no? Després d'estar 8 hores aquí asseguda, doncs
ostres, millor...
Tens molèsties a l'esquena, a columna... Sí. Sempre i quan no tinguis cap lesió, això que vagi per endavant, que en tot cas ja n'hi ha molt professionals sanitaris, no? En aquest cas oficio o un metge, però si en principi no tenim cap contraindicació, doncs un professional, un bon professional graduada en ciències d'activitat física i l'esport, et pot dirigir exactament i aconsellar-te quin tipus d'exercici físic, quin tipus de tècnica, que això és molt important, et pot ser més beneficiós.
A veure si m'entens, a veure el que et vull transmetre, el que et vull preguntar, Josep. Creus que menys tenim una mica l'exercici físic? És a dir, no li donem el valor que... perquè era una mica... A veure, era amb la idea que et volia transmetre al principi, quan m'has dit què, perquè, clar, que t'has sorprès. És això, comencem l'any, i el primer que ens agafem, doncs potser és un vídeo que circula per xarxes per poder fer exercici. Mm-hmm. I és que no li donem el valor que té.
Clar, hi ha diverses causes d'això, no? Una és l'educació, no? L'aclariment que jo t'he fet ara, no? Activitat física, exercici físic i esport, això està molt instaurat a nivell social, no? I ens pensem que qualsevol moviment fet de qualsevol manera pot ser bo, no? I això és un problema, és a dir, és una cosa que s'ha de tenir present, no? Qui tenim al davant quan ens posem un vídeo, no? Quin és la persona que ens està donant unes indicacions, un consell, doncs és una cosa que també hauríem de tenir present, no? I malgrat que és veritat, no?, que hi ha consells generals que poden servir per totes les persones, a mesura que anem augmentant a lo millor el tipus de pràctica o variem de pràctica, sí que necessitem una adaptació més personalitzada i individualitzada. I ja no només, no? Per això estàs parlant tu, entenc així, d'exercici físic, no? Ja no només des del punt de vista mecànic, no? Que seria estrictament corporal.
Sí.
Hem de tenir present, que això també ho diguem als nostres alumnes, que al darrere hi ha una persona. I tenir en consideració la psicologia de la persona, no? Quins són els seus gustos, les seves motivacions, també ajuden a tenir una molt bona salut. Val? Llavors, jo diria que, evidentment, no sé si es menysté o és desconeixement, no? Però et diria sí que és veritat que a nivell de xarxes socials, no?, s'ha d'anar molt en compte amb el que estem mirant, com ho estem mirant, i si ens hi fixem també, no?, algunes xarxes socials també de forma indirectament, quan estem dient fem un tipus d'exercici, hi ha un model de cos, no?, molt concret, que és una cosa que, amb la qual doncs, que, hauríem de també reflexionar, i no vol dir que no hi pugui ser aquell model de cos, però a vegades assimilem, no? Jo faig uns abdominals i seré com la persona que tinc al davant, i això no és així, no té pas per què ser així, no? I un altre aspecte que segurament a nivell de xarxes socials o a nivell divulgatiu, clar, depenent de la franja d'edat, el missatge de si no hi ha patiment, no hi ha millora, penso que és equivocat. Per fer una pràctica d'exercici físic, no? Adreçada a la salut, no hem de patir necessàriament per fer-ho. De fet, aquest possiblement sigui un dels frens que em deies tu, no? Bueno, per què continuo? Si potser vaig a fer una primera classe, no? I deixo tot allà, l'endemà em trobaré una miqueta cansat, no? I les sensacions potser no seran prou bones, no? Per tant, també és un altre aspecte que hem de tenir en compte, que quan posem un vídeo, no?, allà potser ens marquen una intensitat, ens donen uns consells, però hem de saber ben bé qui hi ha al darrere i, en segon lloc, que s'adapti a la persona que està.
Clar, tu deies això importantíssim, aquest patiment, perquè moltes vegades veiem aquella gent suant, no?, amb aquelles cares vermelles que penses, això és fer esport?
Sí, sí. No, és possible. Vull dir, hi ha gent que li agrada, no?, la sensació d'esforçar-se, no? I la manifestació que pugui tenir externament de que estigui vermell o suant és una resposta fisiològica al tipus d'esforç que està fent. I segurament que quan l'acaba de fer, no?, es sent satisfet.
És saludable, Josep?
Pot ser saludable, clar que sí. Sí. Depèn de qui ho està fent, clar. Depèn de qui tu m'estàs parlant. Si m'estàs parlant d'una persona que potser no ha fet mai esport i de cop i volta es posa a fer una mitja marató, diria, home, el que està fent en aquest moment potser no és prou saludable. Hi ha d'haver una progressió, per això dèiem exercici físic, una progressió, una programació per aconseguir aquells objectius, no? I això sí, evidentment, que s'ha de tenir molt en compte.
Ara que tu deies també, és que clar, el Josep Sánchez va dient coses, jo vaig intentant pillar els ítems, no? Perquè avui volíem parlar amb ell justament d'això, no? De la importància de fer exercici físic, no?, per la nostra salut. Òbviament els beneficis són múltiples, però un dels perills és pecar d'ambiciosos, Josep. És a dir, fixar-nos reptes, que tu ja has començat avui dient això, que hem de fer microreptes. Però en el cas de que siguem massa ambiciosos, hem d'entrenar per objectius o el més important de tot és escoltar el nostre cos?
Clar, jo crec que són les dues coses, no? Una cosa no treu l'altra. Per tant, que hem d'escoltar el cos, evidentment, que ha de ser així, i en aquest sentit, jo crec que plantejar-se objectius, i torno al que tu m'estaves dient, és una cosa importantíssima. Val? I et diria més, ja no els objectius, sinó quin sentit té el que jo em mogui, no? Perquè al final de tot anem, no?, a l'anàlisi del moviment que farem. És així, no? Per això el grau en ciències d'activitat física i l'esport, no?, una persona que sigui capaç de veure el moviment, quin impacte pot tenir això en tu, no? Per tant, quin sentit té que jo m'hagi de moure, que això està més que justificat, perquè és una qüestió saludable, i dos, quin objectiu em vull proposar. Val? A vegades, l'objectiu, hi ha gent que pot ser, doncs, vull córrer la cursa del meu poble, vull arribar a fer 5 quilòmetres corrent, aquest pot ser un objectiu, però no necessàriament ha de ser aquest, potser l'objectiu és mantenir una activitat de caminar més una activitat de treball de força dos cops a la setmana durant tot un any. No? Mm. Per tant, el repte, ja diria, ja que estem al principi, diria, val, ara jo començo, quin ha de ser l'objectiu? L'objectiu ha de ser arribar a l'estiu, no? Perquè has tret la paraula, no perdre pes, que això fa molt mal. No, jo penso que l'objectiu seria, val, apuntem-nos un objectiu. El 7 de gener de l'any vinent, ens haurem acomplert els petits objectius que ens hem marcat durant tot el mes. Aquest ha de ser l'objectiu. L'objectiu no només ha de ser la platja, no? En aquest sentit, no? I penso que pot ser un aspecte motivacional per a les persones, no?
Fixa't tu que ara veus que ha tret un altre tema interessant, l'activitat física, no? Que té aquesta... l'exercici físic, que té aquesta cara fosca. Hi ha persones que n'abusen per... abusar per perdre pes, que és per on volies anar, no? Si no m'equivoco, Josep. Com podem identificar aquests casos, no?
Això és complicat, no? I en tot cas aquí hauríem de tenir un professional de la psicologia i un professional mèdic i evidentment sí que hi ha uns indicadors i potser el professional, no?, que potser està en un centre de fitness o que està fent el seguiment d'aquesta persona, és qui té més coneixements com per detectar-ho, no? Sí que hi ha uns indicadors, però ara per mi seria molt agosarat dir-ne'n alguns, no?, sense conèixer el context de la persona. Però, clar, evidentment una persona que potser pot passar-se un excés de temps entrenant, sempre i quan no tingui un objectiu, perquè potser tinc que anar a fer un raid de 100 quilòmetres cada dia, que llavors sí que pot tenir un objectiu, no?
Clar.
Doncs, bueno, poden haver indicadors sobre el temps que estic entrenant, si no sé l'objectiu, en aquest sentit, o qüestions relacionades amb la percepció del cos, no? Vull ser com aquest. Per tant, a partir d'aquí es poden barrejar diferents patologies, no? Des d'alteracions de la conducta alimentària, que això existeix, aquí hauríem de tenir un psicòleg o una psicòloga que ens en parlés d'això, no? Obsessió pel cos, no? I segons alguns hàbits i actituds derivades de la pràctica de l'exercici físic i de l'alimentació poden ser indicadors de que aquella persona, a lo millor estic fent una hipòtesi, no?, pugui tenir algun tipus de problema al respecte. No?
Ara parlem de la part més positiva i en aquest cas lligat també a la salut mental, perquè l'esport ens beneficia també a nivell psicològic. Josep, com ho responem a això? No? Fins a quin punt és important? Perquè moltes vegades ens hem trobat en aquesta situació de dir, has tingut un dia dolent a la feina o necessites, has tingut un, no sé, un mal moment potser amb alguna persona que estimes i necessites això, alliberar tensions. No?
Clar, jo aquí distingiria dos aspectes, no? L'aspecte social, tenir una xarxa social i de relacions que també ens beneficia o que beneficia a les persones, no? Amb aquesta situació que tu has estat parlant, poder compartir experiències amb companys o companyes segur que t'ajuda, no? Però hi ha un aspecte fisiològic molt important de l'exercici físic o pràctica d'exercici físic que està molt relacionada, i vaig tenir el plaer de trobar-me aquí el David Bueno, no?, en una de les entrevistes.
Home, recent Premi Josep Pla, eh?
Correcte.
I l'he dit mateix.
Correcte, i parlant amb ell aquí, no?, mentre estava a la sala...
Quina memòria!
Sí, no, Josep... perquè és una persona que a més segueixo.
Sí.
Perquè realment hi ha estudis pel que fa a l'exercici físic o la pràctica esportiva que diu que quan tu fas un seguit de pràctica esportiva segregues el BDNF, bueno, és igual, que és un element que ajuda a que hi hagi una bona xarxa neuronal, a part de segregar un seguit de substàncies que fa que et trobis més bé, et trobis més relaxat, et puguis trobar més lúcid. Per tant, hi ha un efecte fisiològic immediat que farà que et sentis bé, però evidentment no podem aïllar-los, no? Aquest efecte fisiològic que farà que et sentis més bé, evidentment, acompanyat d'una xarxa social, de que et sentis, no?, que tinguis una autoestima, doncs tot això farà que tu puguis sentir més bé.
Ara que dèiem això, no?, la importància també el fet de fer exercici físic lligat amb la salut mental, i també jo crec que una pregunta clàssica que t'hauríem de fer avui, Josep, és que moltes persones que potser ens estiguin escoltant i que tinguin, per exemple, problemes de son... És recomanable fer esport en aquest tipus de casos?
Clar, A veure, aquí també haurien de tenir l'especialista de son, perquè no vull...
Des del punt de
no
vista...
No vull entrar en una... Però sí que hi ha estudis que diuen que una bona pràctica d'exercici físic...
Correcte.
No, ajuda a tenir espais de son més confortables, no? Tot i que aquí també hauríem de veure, no? S'hauria d'ajustar, no? Perquè sí que és veritat que hi ha algun estudi que diu que una activitat física esportiva de molta alta intensitat a hores de la nit, no? Potser una miqueta ja avançades, no? 10 o 11 de la nit, no? Pot activar el sistema simpàtic que fa que tinguis, que puguis tenir algun problema de son. Per tant, el recomanable, en principi, parlo a nivell general, seria que la pràctica esportiva no fos gaire tard, no? Cosa difícil, no? Perquè sabem que els clubs o les persones entrenen tard per qüestió d'espais, no? Doncs et diria això, no? Potser una activitat de molt alta intensitat, en principi en general, no seria recomanable per agafar una son ràpida, no? Perquè potser s'activa el sistema nerviós simpàtic i això faria que et costés dormir, però de totes formes, a nivell general, evidentment, la pràctica d'exercici físic ajuda a que tinguem un son més confortable.
Un bon descans.
Un bon descans.
Si ja, ja me'l conec, el Josep, però jo crec que aquesta és que me la podrà explicar ell, me la podrà respondre.
Intentaré,
és de la seva especialitat.
Intentaré, no ho sé.
Dins del camp de... Posem-nos en el cas, perquè una de les coses que ens queden clares és que cada persona és cada persona i, per tant, cada cas és cada cas, no? I s'ha de conèixer bé la naturalesa d'aquella persona i les necessitats i els objectius. Però, a grans trets, Josep, si ara que tu deies, no? En principi, els estudis remarquen que potser l'exercici físic més en hores més nocturnes pot ser, no? que ens portin aquests problemes de son. Hi ha algun moment del dia que, si poguéssim triar, és a dir, si no tinguéssim que treballar, saps? Que poguéssim tenir el dia lliure, si ens haguéssim de col·locar aquest espai, aquest temps dedicat a exercici físic, quin moment seria? Quin seria el moment més òptim? Aquesta me la pots respondre o no?
Sí, crec que te la
respondré. Bueno, me la respons totes, després el Josep diu que no.
Partint de la base que hi ha un altre aspecte que no hem parlat, que són els bioritmes de les persones, val? I això cal tenir-ho present. Val? Hi ha gent que és més de matins, com jo, com he parlat, i hi ha gent que és més de tardes.
Ah, això mateix, correcte.
Per tant, partint des d'aquesta base, i fins i tot, no, vaig estar... Ahir vaig estar fullejant algun article... Sembla ser que hi ha algú que diu, home, és millor que de bon matí, no? Ja facis una pràctica d'activitat física, si és possible, una mica intensa, perquè tots aquells elements dels quals hem estat parlant, no? De dir, a nivell fisiològic, què és el que segreguem, els segregues de bon matí, no? Per dir-ho d'alguna manera, a través de l'estímul, no? I de l'estrès de la pràctica de l'exercici físic, i el mantens durant tot el dia. I això t'ajudarà a estar més bé, t'ajudarà a estar més lúcid, però clar... També entenc que una persona que tingui una activitat laboral, potser de nit, no? Aquí, no? Hauria d'anar segurament amb l'especialista de la son, no? Potser amb el psicòleg i veure quina seria l'estratègia més ideal com per fer-ho. Però potser al matí podria ser, no? Dins de la lògica aquesta, no? M'aixeco al matí, haig d'anar a treballar, doncs quina millor manera de començar al matí, doncs, per treballar, doncs podria ser aquesta. Però depèn dels bioritmes i hi ha gent que al migdia també pot fer pràctica esportiva i evidentment, a la nit també. El que sí que és important, pràctica d'exercici físic, el que sí que és important, que ens movem. Això sí que és de vital importància, moure'ns.
Importantíssim el que dius. Per exemple, tots aquells oients que ens estiguin escoltant i que tinguin doncs, mobilitat reduïda, pel que sigui, com poden, a la seva manera, no?
Bueno, a lo millor, clar, tornem al que t'he dit al principi, no? Segurament caldria veure aquestes persones, no? Potser una activitat que puguin fer a casa, quotidiana, no? Doncs des de mobilitzar els braços, des de caminar, clar, depèn de com és aquesta persona, doncs fer una activitat diària que pots fer doncs, a la cuina o que potser pots estar fent algun tipus de moviment, no? Sigui fent tasques de la llar o cuidant el jardí, no sé, alguna qüestió d'aquestes podria ajudar-los, no? Però és difícil dir-te ara jo, no? Sí. Algú que té mobilitat reduïda perquè hi ha professionals al respecte i haurien de veure aquesta persona, que és el que més li beneficia.
Jo prefereixo, o sigui, persones amb mobilitat reduïda o potser persones doncs, que no es puguin pagar un gimnàs o em referia de la importància, clar. Per exemple, que sempre se'ns diu, Josep, caminar una hora al dia.
Clar, no, i en tot cas et diria, no només caminar, va? Perquè sí que té uns beneficis cardiovasculars i musculars, però també quelcom que mobilitzés el tren superior, és a dir, braços i mans, no només caminar, perquè caminar, evidentment, podem sortir amb bastons o el que sigui, però mobilitzar a les extremitats superiors seria una qüestió molt interessant.
Deixa'm preguntar-te l'última, va, que fa molt que no venies, Josep. Tenim la sensació de que vens molt, però no, eh? Ens has de visitar més.
Josep Sánchez.
Que ens agrada molt com ens expliques tot. Què hem de tenir en compte, també, per tots aquells oients que ara, per exemple, diuen a mi m'agradaria fer un esport, tendències d'aquest 2025, perquè portem molt... ara ja em fa cara, diu, a mi això no m'ho preguntis. Pàdel per tot arreu. Pàdel modalitat surf. Tenim pàdel de pista. Hi ha algun esport que haguem de tenir en compte
o no? No, jo penso que l'activitat que vulgui escollir la persona, primer diria que fos prou motivadora, per ell o ella, no? Això seria bo. Que valorés pros i contres de l'activitat en relació a com està ell, no?
Clar, perquè això és un altre. Diu, va, anem a jugar a pàdel. Bueno, no he jugat mai a pàdel.
Clar,
bé. Tothom pot tenir aquesta iniciativa. Tothom la pot tenir, està clar.
Bueno,
però
una cosa és que tothom la pot tenir i una altra si és aconsellable o no que la tingui,
això,
no?
Això
ens posem a jugar a pàdel. Quina és la nostra forma física, la nostra condició física? És l'altra valoració que hauríem de fer,
sí,
no?
Sí.
En tot cas, hauria de ser de forma molt progressiva. El que sí, ja per acabar, el que sí aconsellaria ara que ja vindrà el bon temps és que l'activitat que fessin, sigui exercici físic o el que sigui, dins del que puguin, que fos en contacte amb la natura, l'aire lliure, eh? Perquè llavors és com molt més enriquidora.
Josep, computa anar de rebaixes com a exercici físic?
Anar de rebaixes? Home, depèn. Si vas caminant a peu de quilòmetres i tornes, a lo millor
sí. Perdona, pots trobar en selves, eh? Vull
sí,
dir,
sí,
no?
Sí.
Que has d'anar allà intentant
sí,
superar
sí,
els
si
obstacles.
Fas força, no?, de tren superior també per apartar la gent.
Jo no sé, jo. Josep Sánchez Malagón, doctor i professor en el grau de Ciències de l'Activitat Física de l'Esport de la Universitat Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Moltes gràcies. No tardis tant, eh?
Encantat d'estar aquí i gràcies per la confiança.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.